El matí amb Mireia Sanz.
I en el marc de les entrevistes de campanya, 3 dies per tancar la campanya electoral, avui conversem amb l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Juli Fernández. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Amb quines expectatives arriba Esquerra Republicana a aquestes eleccions?
Amb totes. Amb les de poder liderar el proper govern de la ciutat. És molt important que puguem guanyar les properes eleccions, que siguem la primera força, perquè qui sigui la primera força tindrà la responsabilitat de poder encapçalar el proper govern, malgrat és cert que la qüestió està en qui és capaç de tenir més suports i qui és capaç d'arribar a 14 regidors, com va passar a la darrera legislatura. En aquell moment tothom explicava públicament que estava convençut de que no deixaria que la corrupció tornés a governar la ciutat. I per tant era evident que encara que els hereus de la corrupció quedessin primers, hi hauria un govern alternatiu. En aquests moments això no passa. La gent dels comuns diu obertament que poden pactar amb el Partit Socialista. Junts per Catalunya no diu explícitament que no hi puguin pactar, i per tant hi ha un risc, i la millor garantia de que això no es produeixi, de que no tornem a la part més fosca del que li pot passar a una democràcia, que és la corrupció, és que Esquerra Republicana de Catalunya quedi en primer lloc.
Per tant, considera que el PSC no ha fet, permeti'm l'expressió, neteja?
A mi em sap greu que el Partit dels Socialistes de Catalunya continuï inhabilitant-se a si mateix per poder governar a la ciutat, entre altres coses perquè algú que ha format part d'un govern, que és el govern que ens va portar al moment més fosc de la nostra història durant 9 anys, si no se'n va assabentar del que passava és preocupant, i si se'n va assabentar va mirar cap a una altra banda. Per tant, en els dos casos és bastant inhabilitant per liderar la ciutat.
És Marta Ferrés el que inhabilita el PSC?
És tota la gent que continua estant allà i que també estava en el Partit Socialista quan governava la ciutat en el pitjor moment de la història i que ells ens hi van portar.
Parlant de poder liderar el govern i la ciutat, l'enquesta en la que es basen per tot això és la que publicava aquest cap de setmana el Diari de Sabadell, o tenen més altres dades?
Nosaltres ens basem sempre en la feina que fem, en les relacions que tenim amb la gent quan ens les trobem pel carrer, en el que ens diu tothom, i en els resultats que anem fent elecció rere elecció. I per tant la millor enquesta, l'enquesta real, és l'enquesta que hi haurà diumenge, que és quan es posen els vots a dins les urnes. Per tant, nosaltres treballem cada dia per convèncer més gent de que quan nosaltres governem el que fem és defensar els drets i la dignitat dels nostres veïns i veïnes, que les seves necessitats són la nostra prioritat quan governem. Intentem cada dia convèncer més gent per tal de que s'afegeixi aquest projecte de la Sabadell Republicana, que és un projecte que és d'una ciutat per tothom. Nosaltres, quan governem, la defensa aquesta dels drets, la millora dels serveis públics, la fem per tothom. I la fem per tothom perquè el que volem és que la majoria de gent de la nostra ciutat acabi confiant en que el millor per tots i totes les veïnes de la ciutat és que nosaltres tinguem el màxim de suport per poder liderar aquestes polítiques de defensa de la dignitat i dels drets, com per exemple Sabadell és la primera ciutat que va sancionar les elèctriques. Això és un exemple clar de que nosaltres defensem els interessos i els drets de tothom, i que fos l'única ciutat aquella que liderava Esquerra Republicana de Catalunya no és una anècdota, és una qüestió clara que explica com són les polítiques republicanes quan nosaltres governem.
Ha dit una ciutat per tothom. Al llarg de les entrevistes que hem fet als alcaldables se'ls ha acusat de governar només pels independentistes en aquest darrer govern.
Bueno, jo suposo que és part de l'argumentari d'aquells que no ho són i que intenten posar aquesta etiqueta, però com he explicat ara mateix, quan nosaltres vam fer front a les elèctriques o quan vam denunciar que el Partit Popular es carregava la llei 24-2015, que era l'única via que teníem per donar certa resposta a l'emergència habitacional, no ho fèiem dient, però Això només serà pels independentistes, ho fèiem per tothom, i quan treballem qualsevol àmbit a la ciutat ho fem per tothom, i per tant nosaltres el que volem és fer les millors polítiques socials, aplicar i fer que comencin els millors projectes necessaris a la ciutat. Quan posem 4 milions d'euros per millorar les urgències del Taulí, no ho fem pels independentistes. Quan posem recursos per construir un edifici perquè és la residència pública del sud, no ho fem pels independentistes. Quan arribem a un acord perquè es construeixi el CAP de Can Llong, no ho fem pels independentistes, ho fem per tothom. Quan l'Escola Virolet i l'Institut de Can Llong tenen pressupost per aixecar els edificis quan fa més d'11 anys que eren incapaços d'haver-ho fet, no ho fem pels independentistes, ho fem per tothom. Ara, ho fem gent que és independentista, sí, clar, i el que fem és intentar explicar que nosaltres quan governem intentem millorar-li la vida a tothom i que les coses passin i que, per tant, el nostre projecte és el millor per la gran majoria de gent d'aquesta ciutat i d'aquest país.
El model de ciutat d'esquerra és aquest, la Sabadell republicana? És aquest el model de ciutat que...
Correcte, és aquest, és una ciutat on per sobre de tot hi ha el bé comú, on el que fem és defensar que s'ha de governar d'una manera honesta. El nostre partit té 88 anys d'història i cap cas de corrupció, cap cas de corrupció. Per tant, una manera de governar que podria il·lustrar, i a vegades ho explico amb una anècdota, però que no és només una anècdota. Quan jo vaig arribar a l'alcaldia Sabadell, l'alcalde tenia 3.000 euros de despesa al mes en dietes. En dietes vol dir en despeses corrents a banda del seu sou. Mentre jo he sigut alcalde, 0 euros de dietes. Això és com nosaltres entenem la política. La Sabadell republicana és la defensa dels drets socials, fer millors polítiques socials, deixar la llista d'espera zero del servei d'atenció domiciliària, fer que els projectes que semblaven impensables passin, perquè fa 4 anys jo recordo que signàvem el compromís per fer realitat el soterrament dels ferrocarrils de Gràcia a Can Feu. I jo recordo algunes mirades que podien semblar aquesta gent és una mica il·lusa, i el soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat és una realitat. O com t'explicava abans, la Sabadell republicana és millorar la salut pública i els serveis de salut, és fer una nova escola bressol a la Concòrdia amb l'escola d'adults, és transformar el Vapor Turull en uns jardinets, espai verd, amb equipaments culturals com l'escola de música o el conservatori o un auditori i un Ateneu al seu voltant. És
aquestes dues propostes pendents de fer, eh? Vull dir que em parlava del soterrament, que sí que és una realitat, però el sol del Turull és una de les propostes.
Ah, sí, clar, jo barrejo propostes i projectes de futur amb realitats que ja són tangibles, però és que tot això és la capacitat de treballar i d'esforçar-se, perquè la màgia en política no existeix, i només volent les coses no passa. Les coses passen perquè treballes, t'esforces, ets resistent a la frustració, i a l'endemà tornes a anar-hi, i així és com nosaltres ens comprometem amb els nostres ciutadans i ciutadanes, en treballar cada dia, cada dia, cada dia, en esforçar-nos cada dia, cada dia, cada dia, per tal de que la vida dels nostres veïns i veïnes millori, que és el nostre objectiu quan treballem per la ciutat i pel país.
Anem a algunes qüestions concretes. Per exemple, la mobilitat. Quina és la proposta d'Esquerra per millorar la mobilitat de la ciutat de Sabadell?
La mobilitat a totes les ciutats europees del tamany de la nostra ciutat passa per millorar el transport públic, i per tant cal fer una transformació de les nostres línies d'autobús. A més, ara que hem tingut el tren a la ciutat, creiem que és molt interessant poder adequar-ho a aquesta nova realitat. Passa per tenir modes de transport públic compartit, com són un bicing elèctric, passa per aquí. Passa perquè la senyalització cap als nostres aparcaments soterrats estiguin molt ben indicats, i això s'ha començat ara a fer, perquè d'aquesta manera eliminem el trànsit aleatori que hi ha buscant aparcament en superfície. Passa per gestionar aquells aparcaments que són titularitat municipal, i aquells que no ho són i que puguem recuperar, passa per gestionar-los com si fos la zona blava, de manera que la gent tingui més incentius per fer-ho servir. Passa per poder implementar un transport d'última milla des dels punts, per exemple, des de la plaça del Mercat i des de l'aparcament de la Fira, per tal de repartir les mercaderies en tot l'eix comercial. Passa per i sobretot passa per desvincular la connexió de la carretera de Castellà amb la C-58, per desvincular-la del projecte del Quart Cinturó, perquè és una infraestructura urgent i necessària, i el Quart Cinturó fa 40 anys que està projectat i que no passarà. Per tant, tots aquells que vinculen la construcció d'aquesta connexió, que és important, és vital, és necessària i urgent que passi amb el Quart Cinturó, el que estan fent és condemnant-la a que no passi. Per tant, nosaltres defensem que el que s'ha de fer és desvincular-la, que és urgent i prioritària, i que es faci aquesta connexió interurbana de la B-140 amb la C-58 per la Ronda Oest. I això ens obre també un altre espai de possibilitats per millorar la mobilitat a la nostra ciutat, que és que la Gran Via deixa de ser una via d'alta capacitat, i en allà hi podem ubicar, per exemple, nosaltres hi proposem estudiar implantar-hi un tramvia orbital i que pugui donar servei de transport públic a l'anella de l'entorn de la nostra ciutat. Per tant, com a la resta de ciutats del món avançades, i nosaltres portem bastants anys d'endarreriment, el que ens cal és donar facilitats als cotxes per sortir de sobre de la superfície, per ficar-se a sota terra, perquè no entrin en els eixos comercials ni en els eixos de vianants, que només hi arribin els dels veïns i els dels comerciants d'una manera ordenada, i alhora intentar treure de la nostra ciutat aquesta via d'alta capacitat que és una carretera que ens atravessa. I per tant, com ho fem? Doncs desvinculant aquesta connexió de la B-140 amb la C-58 d'un projecte que el que fa és fer que no passi.
Anem una mica per parts, perquè hem dit moltes coses. Comencem, per exemple, per aquesta connexió de Castellà amb la Ronda Oest a través de la B-124 connectant amb la C-58. Li feia la mateixa pregunta ahir a Matías Serracant i li trasllado a vostè també. Quan fèiem fa uns mesos un reportatge sobre la situació que estava aquesta Ronda Vallès, des de Castellà del Vallès ens deien que no s'havia fet aquesta connexió perquè no hi havia voluntat política a Sabadell. Que no hi havia voluntat política de fer aquesta connexió.
Crec que ho he explicat bastant clar quina és la nostra voluntat política. Nosaltres el que tenim és, precisament, una voluntat política brutal, perquè el que volem és que passi, i que passi immediatament, perquè és que si es vincula a un projecte que fa 40 anys que no ha passat i que no passarà...
Per tant, el problema és vincular-ho amb la Ronda Vallès?
És evident.
Dic perquè tots plegats entenguem per què està aturat aquest projecte, eh?
Està aturat perquè és impossible que passi.
La Ronda Vallès, però no la connexió.
És que nosaltres el que volem és que hi hagi la connexió de la carretera de Castellà amb la C-58, que és la infraestructura de mobilitat més necessària i més urgent al Vallès a dia d'avui. I per tant, vincular-la a un projecte que sabem que quants anys fa que està donant voltes i que passarà o no passarà o deixarà de passar, no, és urgent, és necessari. Per tant, la nostra posició sempre és traiem-la, prioritzem-la, aquesta és la primera que s'ha de fer, i després seguim discutint de si aquestes altres possibles vies són o no necessàries, però aquesta és evident que és necessària. Per tant, el que no val és fer servir aquesta necessitat perquè entri tota la resta, i a més no tens la seguretat que tota la resta entri, perquè això depèn d'un ministeri que està a 700 quilòmetres d'aquí i que la seva prioritat no és connectar Castellà amb la C-58, la seva prioritat és fer una via d'alta capacitat que travessi el Vallès. Per tant, en això nosaltres no ens hi trobaran. A nosaltres ens trobaran defensant la necessitat de la immediatesa d'aquesta via, que és urgent. I aquesta és la posició que sempre hem defensat a tot arreu, davant de qualsevol alcalde, ja sigui de Castellà, ja sigui de Terrassa, o d'on sigui. La nostra prioritat, i ho dic que crec que és fàcil d'entendre, és que sigui ràpid la construcció d'aquesta connexió i que es vinculi al Quart Cinturó, pot ser qualsevol cosa menys ràpid. Vaja, crec que quan jo vaig néixer ja estava projectat el Quart Cinturó, i si mirem com està Viladecavalls el Quart Cinturó a dia d'avui, s'ha de tornar a construir, està destrossat. Per tant, vincular una necessitat urgent a un projecte fracassat és el pitjor que pots fer perquè passi.
Anem als aparcaments. Vinga. També n'ha parlat. A partir d'aquí hi ha la situació dels aparcaments i saben els oients que la servidora té especial devoció perquè està passant aquí al darrere, dos carrers nostres, aquest aparcament tan gran que tenim tancat, sí, que és el de Ferrocarrils. Sí. En quin punt està i per què no s'ha obert fins ara?
Doncs aquí no hi ha un aparcament, hi ha un forat. Hi haurà un aparcament en el moment en el que es comenci a adequar l'aparcament. Ho dic perquè no és que un cop es decideixi que hi ha l'aparcament, l'endemà s'obri, sinó que s'haurà de fer una intervenció per adequar-ho com a aparcament. Aquest aparcament és de Ferrocarrils de la Generalitat. I el que hem estat fent durant tot aquest temps ha sigut intentar arribar a un acord sobre el preu d'aquest aparcament. I ens separava aproximadament més d'un milió d'euros. I estem gairebé en el punt en el que ja tindrem l'acord i es podrà començar a licitar la seva adequació com a aparcament, que nosaltres plantegem que la faci Vimusa i que ho gestioni Vimusa i que la seva gestió, com avançava abans, sigui com si fos una zona blava, perquè d'aquesta manera el que fem és facilitar que la gent tregui els cotxes en superfície i els posi sota terra.
Connectant els dos aparcaments?
Sí, si és viable, sí. El que passa és que s'ha de saber que hi ha un aparcament amb una concessió i, per tant, si es fa en un primer moment o es fa en el moment en el que sigui millor econòmicament per l'Ajuntament, depèn de quines siguin les càrregues que això suposi per l'Ajuntament Municipal. Quan gestionem hem de mirar això.
Què passa també amb l'aparcament de Fira Sabadell, per exemple? És un d'aquests que pot entrar en tota aquesta...
Sí, l'aparcament de Fira Sabadell nosaltres el recuperarem per la gestió municipal i passarem a que hi hagi places de rotació amb aquest tipus de gestió també de zona blava. Això serà començaments de l'any que ve, suposo.
A banda d'aquests aparcaments hi ha tot el pla del centre, aquell pla doncs, per la pacificació del centre. Se'ns presentava, crec que si no m'erro, fa exactament un parell d'anys,
sí,
si no m'equivoco.
Encara no el fa, però sí. El juliol del 17,
exacte. Què ha passat perquè no sigui materialitzat ja? És una qüestió de tràmits administratius? És una qüestió de que allò que s'havia planificat era massa ambiciós?
No, és una qüestió de... Nosaltres ja el vam presentar i vam explicar que hi ha diferents fases i les fases que hi havien previstes s'estan executant. El carrer Sant Pere s'està executant i era la primera fase de tot això. El passeig s'hi plantaran arbres, hi haurà aigua, hi haurà una coberta a sobre de la sortida de l'estació que farà que hi puguin haver activitats. El que passa és que des de que tu expliques allò que faràs i planifiques allò que faràs fins que passa, els tràmits administratius doncs normalment ens porten a 2 anys i estem allà en aquests 2 anys. Sant Pere ha començat ara fa pocs mesos, a la coberta aquesta del passeig començarà d'aquí poc i la plantació dels arbres estem a punt de rebre el projecte executiu per treure la licitació. Per tant, el projecte de la pacificació del centre està en marxa. Les Paus Llobet també comença ara el dia 11 de juny, crec que comencen les obres. Per tant, tot va avançant, tot va tirant endavant i la nostra voluntat és la de seguir millorant aquests eixos, prioritzant els vianants i abordant els reptes que ens planteja la mobilitat, veient si la Rambla el dissabte també podem fer com els diumenges, en un primer moment, amb una perspectiva de que pugui ser de vianants... quan fem aquesta revisió de la xarxa d'autobusos, no? Per tant, jo crec que tot tira endavant. A la Creu Alta, per exemple, perquè no només la part de la pacificació ha de ser a la ciutat, a la Creu Alta, el carrer Montlló Pujal també està en marxa, el vapor cosidor, no? Els veïns el van obrir la setmana passada, el mercat de Campo Amor, el projecte del mercat, també inclou que els entorns del mercat siguin peatonals i també està en marxa tot aquest projecte. Tot això passarà durant els propers 4 anys, governi qui governi, perquè ho hem projectat, perquè estan en els tràmits administratius i seran realitats. Per tant, la ciutat anirà transformant-se i tindrem oportunitat de seguir aportant projectes perquè d'aquí 2 anys comencin els que portem a començament d'aquesta legislatura.
Quins són els equipaments que necessita Sabadell, que han projectat en el seu programa electoral?
Clar, crec que m'he avançat una mica al començament, per nosaltres és important l'escola Bressol de la Concòrdia, és important aconseguir una nova escola de dues línies a la Creu Alta, és important que puguem consolidar l'Institut del Sud, és important el centre de formació tecnològica que farem a Sallarès i Deu, és important a Sallarès i Deu també fer-hi la biblioteca de Gràcia, del districte 5è, amb una antena als Marinals. És important projectar això que t'explicava, perquè amb la transformació del centre poder projectar aquí, en el Vapor Turull, aquest espai verd, no? Simètric en els jardinets de la Caixa, amb aquests equipaments culturals on hi poguéssim fer un auditori, on hi poguéssim tenir el conservatori, l'escola de música, on a sota d'aquests edificis hi poguéssim fer també aparcaments soterrats. Creiem que dinamitzaria molt aquest espai. El Mercat de Campoamor és un altre projecte que està en marxa, la Residència del Sud, el Cap de Can Llong. Tenim moltes oportunitats a la ciutat i que no són idees o ocurrències que estiguin en el cap del Juli o d'Esquerra Republicana i ja està, sinó que la majoria de totes aquestes tenen algun o altre estadi de concreció. És molt important com a equipaments que siguem capaços d'obtenir, dic obtenir perquè no és només construir, el màxim d'habitatges de lloguer social possible. I, per tant, utilitzar totes les eines que tenim al nostre abast per fer-los aparèixer. Jo crec que aquest, si em fessin triar entre tots, només tingués recursos per una cosa, els posaríem a la construcció d'habitatge, perquè al final és un equipament bàsic.
El model que s'ha seguit en l'àmbit de la Residència del Sud i del Taulí, per tant avançant diners per part de l'administració local, és el correcte?
Primer de tot, nosaltres no avancem diners. Nosaltres som propietaris de part del Taulí, des de que el Toni Ferrés l'any 82 va entrar a formar part amb la Universitat Autònoma i la Generalitat de Catalunya del Consorci del Parc Taulí. Per tant, nosaltres tenim la propietat d'una part del Consorci. L'Ajuntament de Sabadell en el seu moment va posar 50 milions de pessetes i l'edifici de la Residència Albada, i això és el que fa que nosaltres tinguem una propietat. Per tant, nosaltres el que fem és seguir fent allò que havia fet aquesta ciutat, que és preocupar-se de la salut dels nostres veïns i veïnes, i incrementem la nostra participació en aquest consorci, amb aquesta aportació. Això millora la vida de la nostra gent i fa que projectes que el Departament de Salut tenia més endarrerits es prioritzin a dins del seu catàleg d'inversions. Això vol dir el Cap de Can Llong, el compromís de la construcció del Cap de Can Llong, que el projecte executiu ja està redactat i ara ha de sortir la licitació, incloure el Parc Taulí en la millora en el Pla Director d'Equipaments del CatSalut del 2021. Per què? Perquè caldrà fer un nou bloc quirúrgic, perquè caldrà veure què passa amb l'edifici de Santa Fe. Per tant, nosaltres no li donem diners a ningú, posem diners en allò que és nostre. I a la Residència del Sud, una mica exactament el mateix. Nosaltres construïm un edifici que és de l'Ajuntament, patrimoni de l'Ajuntament. Si tinguessin un edifici nostre i no s'hagués de construir, a on s'hi pogués posar la residència, el que faríem que és cedir-li a la Generalitat i ells pagarien les places de residència. Com que aquest edifici no existeix, nosaltres construïm un edifici que és de l'Ajuntament, propietat nostra. La Generalitat es compromet a finançar les places cada any, totes les places públiques, i nosaltres, en lloc de decidir com fan en altres ajuntaments, com fan a Barcelona, o com fan a l'Hospitalet, o com fan a Santa Coloma de Gramenet, o com fan al Prat de Llobregat, en lloc de decidir que sigui una concessionària la que construeixi i gestioni, decidim construir nosaltres i gestionar nosaltres, perquè si un privat ho pot fer, un públic també. Per tant, el que fem és quedar-nos amb el patrimoni, que d'altra manera seria d'un tercer que el construiria i el gestionaria, i gestionar aquest servei nosaltres des de lo públic. Per tant, fem que les coses passin. no ens ho quedem mirant, però no donem diners a ningú.
Hi ha qui critica que el que s'està fent amb aquesta gestió és treure les castanyes del foc a la Generalitat des de l'Ajuntament de Sabadell.
El que s'està fent amb aquesta gestió és fer que les coses passin i que els nostres ciutadans i ciutadanes tinguin serveis públics de millor qualitat, que no hagin de viure les urgències que viuen i que no passem anys sense la residència del sud. Per tant, nosaltres, sempre que podem, ens impliquem en millorar la vida de la nostra gent, i això és el que hem fet.
Sobre la municipalització de serveis, un dels temes que s'ha parlat molt en aquest mandat, quina és la visió d'Esquerra al voltant d'aquesta qüestió?
Nosaltres sempre creiem que hem de tenir el màxim control i la màxima capacitat de fiscalització en qualsevol servei públic. Les diferents situacions dels contractes de serveis, de durades, del que queda de termini per acabar el contracte, determinen en cada cas què es pot fer i què no, i també l'anàlisi de cada servei, de quina és la situació de distància econòmica entre un servei gestionat directament i un altre gestionat de manera externa, perquè cal un informe de viabilitat econòmica perquè pugui ser...
El cas Esmatxa s'ha gestionat correctament?
Però el cas Esmatxa no és una qüestió d'internalització de servei, el cas Esmatxa és una qüestió d'incompliment de contracte, i per tant nosaltres, com que hem de fiscalitzar i controlar i fer que aquells diners que nosaltres aportem, tots nosaltres, vull dir tots els ciutadans i ciutadanes, aportem perquè la ciutat estigui neta, si nosaltres detectem que no està prou neta, i crec que això ningú dirà que no, i veiem que es programen menys feines de les que es van comprometre a fer, la nostra obligació, i crec que la nostra i la de qualsevol que governi la ciutat, evidentment, és reclamar que es faci allò que diu el contracte. I en tot cas, a partir d'aquí, en el moment en què aquesta concessió deixi d'estar en vigor, ens haurem de plantejar de quina manera gestionem el servei. Però a dia d'avui estem davant d'una situació de fer que les nostres cases i les nostres places estiguin nets.
Anem a 27 de maig. Ens trobarem amb un ajuntament segurament molt fraccionat. Amb qui es veu pactant, Juli Fernández?
Nosaltres pactarem amb qualsevol que no estigui en el vaixell del 155, que ha fet molt mal a la gent, perquè a vegades es diu 155 i ja està, però jo vull recordar que durant 6 mesos hi van haver projectes de la ciutat que van estar aturats perquè ningú signava els projectes, perquè els ministres que feien de consellers no signaven aquests projectes, i per tant parant la ciutat, i no pactarem amb ningú, per tant amb el Partit Socialista no hi pactarem, que ens hagi portat als pitjors anys de la nostra ciutat amb la corrupció. La resta, Junts per Catalunya, la Crida, els comuns en totes les seves formes, si n'hi ha més d'una, Podemos, guanyem, bueno, no 100% Sabadell. Nosaltres tenim la capacitat de poder seure amb tothom, de compartir projectes, d'intentar trobar punts de trobada i de fer el govern més sòlid i més ampli i estable possible, que és el que necessita la ciutat. I per això creiem que nosaltres hem de tenir el màxim de força possible, perquè com més forts siguem nosaltres, més capacitat tindrem per poder arribar a acords en aquest govern que volem fort i sòlid, però que serà divers.
Ahir Matías Sarracant deia que apostava clarament per reeditar el quadripartit. Juli Fernández aposta per reeditar el quadripartit?
Sí, jo crec que ho he explicat, no descarto res de tot això, però nosaltres tampoc descartem, perquè ja ho vam fer en l'anterior legislatura, tampoc descartem que puguem parlar amb la gent de Junts per Catalunya per veure si aquest govern pot ser encara més fort i més ampli, i si som capaços d'arribar a acords, perquè a mi el que no m'agradaria és, en una situació diversa com ens trobarem, que ningú es veti, perquè això ens fa febles segons com. Perquè i si necessitem 14 vots i ens necessitem a tots? Què passarà? Que vetarem a gent? No, hem de ser capaços de posar els nostres projectes sobre la taula, les nostres propostes programàtiques sobre la taula, tots plegats, i veure si som capaços de construir un govern el més ampli possible i el més fort possible.
Si Juli Fernández no és alcalde, es veu com a cap de l'oposició?
Si Juli Fernández no és alcalde, jo em veig com a alcalde. La veritat és que no m'he plantejat això del cap de l'oposició. Intentaré fer tot el que pugui per fer d'alcalde de la nostra ciutat, i si no, doncs l'endemà analitzarem amb la gent d'Esquerra Republicana quina és la situació i què és el millor des del nostre punt de vista per tothom. Però és que no m'he plantejat, sincerament.
Respecte a un pacte entre independentistes, creu que seria bo que fossin només independentistes els que formessin el govern?
Nosaltres vam fer una proposta públicament i que no hem tingut resposta encara a dia d'avui, on el que dèiem era que tothom fos capaç de comprometre's amb un espai d'unitat republicana. I això, entre d'altres coses, volia dir donar suport a un alcalde o republicà. I nosaltres ho hem fet dos cops. Nosaltres hem votat dos vegades un alcalde republicà. D'altres no han votat cap vegada un alcalde republicà. Per tant, el que nosaltres volem, i com t'he explicat abans, és intentar fer el govern més sòlid i més ampli possible, més fort possible, i que defensi els drets, les dignitats, la llibertat i aquesta voluntat de poder avançar i consolidar aquesta república catalana.
A l'últim minut que ens queda d'entrevista, com hem ofert a tots els candidats aquest minut d'or, com convenceria aquell votant indecis?
Bé, doncs jo crec que durant tota l'entrevista ho he intentat fer. Qui el dia 26 de maig vulgui que hi hagi un govern honest, un govern que defensi els drets, les dignitats i la llibertat de la nostra gent, un govern que faci que els projectes que a vegades semblen impensables es facin en realitat, la seva millor opció per garantir-ho és votar Esquerra Republicana de Catalunya el dia 26 de maig. I ens és igual a qui van votar fa un mes, si van votar el Pedro Sánchez per barrar el pas al Trifachito, si han votat els comuns o si han votat a Junts per Catalunya. A Sabadell, la garantia d'aquest govern honest, la garantia d'aquest govern republicà, la garantia de gent que treballarà honestament per la resta de la nostra ciutat i que s'hi deixarà la pell i que s'esforçarà molt, és Esquerra Republicana de Catalunya.
Juli Fernández, alcaldable d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per haver-nos atès i que tingui un bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i maleït cronòmetre.
Al matí, amb Mireia Sanz.